Bon dia i dissabte. Mireu, per començar aquest programa vull donar-vos només una dada que no sé si us resultarà molt inquietant o poc inquietant. Però tal dia com avui, fa uns quants anys, va néixer gent, evidentment. Doncs bé, entre ells Albert Einstein, físic alemany, Premi Nobel de Física el 1921, Michael Caine, mític actor, però també Tony Salazar, cantante de Azúcar Moreno, y Alfred García, nunca podré imaginar, el mític Alfred García de Operación Triunfo. ¿Qué os voy a decir amb això? Doncs res, que un dissabte com aquest pueden pasar moltes coses. De entrada, el Club Més Amics.
Club Més Amics, amb Rafa Sanahuja.
Obrim les portes del club, ja he fet obrir la porta aquí a la recepció. Estan obertes de par en par les portes metafòriques i radiofòniques per oferir-vos totes les avantatges, els avantatges que el club d'aquesta casa, Amics de Ràdio Estèreo de Catalunya Cristiana, us ofereixen. Avantatges, cultura, museus, visites, actuacions, orquestes, avantatges en viatges, avantatges en llibreries i moltes més coses. Us parlarem de tot això en els propers minuts. Salutacions també de José Matoses, que està a les vies de sol, el Brad Pitt del Club de la Lucha de la Casa, i també de qui us parla, Rafa Sanahuja. I vinga, sense més preàmbuls un cop més, de ple a la feina. De seguida vindrà Mònica de Rup Travel i ens explicarà una nova destinació per tots vosaltres, i al final del programa una recomanació literària sempre molt interessant de part de Josep Maria Lentà de la llibreria Claret, ara en Quaresma. Però ara és moment, com sempre, de recordar una mica. Joan Pallarès.
Hola.
Bon dia, sempre amb aquest...
Bon dia.
No falles a la cita, no falles.
No,
estàs
no,
aquí
no.
A peu del canó, sempre.
Al peu del canó, com bon ratillo.
Quina meravella. Joan Pallarès, historiador, gran amic de la casa, coordinador, co-coordinador. Aquí no tenim codirecció, però tenim co-coordinació del Club Més Amics, que sempre ens visita i a qui sempre li demano, ell que és un històric, que ens... un històric i un historiador, és que ets històric i historiador, Joan. Doncs que ens expliquis una mica records, històries, alguna cosa del Club Més Amics que ens pugui engrescar o resultar curiós en aquest matí.
Vine, t'explicaré una cosa dintre d'aquest... Al final té relació amb el Club Més Amics, però, evidentment, ens remuntarem una mica més antic, no? Parlarem del precepte dominical.
Ah,
fixa't bé.
Vinga, quin gir.
Nosaltres aquest... ara ho tenim molt clar, no? Perquè el dia que no pots complir el precepte dominical, tu te'n vas el dia abans a missa i, evidentment, pues, no hi ha cap problema. O bé, te'n vas a les 8 del vespre a missa, el diumenge, tens una missa a les 8 del vespre i pues, pots combregar tranquil·lament. I... Però, ailes, això no era així, això abans del Consell Vaticà II.
Vinga, i com era?
Pensa que tu, per exemple, per poder combregar, no havies de prendre res des de la nit anterior. Després ja van ser 3 hores, hi havia tota una sèrie de recomanacions molt serioses.
Actualment hi ha algun precepte d'aquest tipus? Ara,
sí, hi ha unes recomanacions.
Però no
hi ha,
és...
Hi ha unes recomanacions, però no són estrictes.
No són sine qua non.
Perquè tu pots prendre't un vas d'aigua i anar a combregar al cap de 5 minuts. Vale, vale. Que no hi ha cap problema. Sí, home, hi ha unes de respecte, és de que jo crec que després de dinar pues, a ningú se li acudeix anar a fer un esmorzar i quan acabes del bon esmorzar anar-te'n a missa. Jo crec que primer vas a missa i després fas el bon esmorzar.
Sentit comú.
Exactament, hi ha una mica el sentit comú, que és com es deixa, encara que sí que hi ha unes recomanacions. Bé, doncs deia això perquè els excursionistes, quan sortien d'excursió, hi havia unes misses abans de les 6 del o les 6 del matí, el diumenge a les 6 del matí, i llavors la gent anava a la missa a les 6 del matí o 6:45, segons quines els jesuïtes de cas preien una hora, uns altres feien una altra hora, i el punt de trobar-se dels excursionistes era normalment l'església. I després de l'església ja sortien tots junts i s'anaven cap a l'estació del nord, a l'estació que fos, agafar el tren o l'autocar o el que fos per anar a fer la seva sortida. I d'aquesta manera es complia amb el precepte dominical. Era l'únic sistema que hi podia haver i es matinava molt més encara aquell diumenge i, evidentment, doncs, poder complir d'aquesta manera. Perquè, naturalment, a les 8 del vespre no hi havia misses. És a dir, les misses, normalment la missa major veus en consagracions d'esglésies i amb cerimònies grans, que la missa major com a molt tard era a les 10, perquè la gent no podia estar fins a les 12 que fem ara la missa major, a les festes majors, sense combregar, sense menjar, sense res. Clar, es feia naturalment, eren les misses a les 8 a les 9 del matí. Uh-huh. Això per un cantó. Llavors, quan va començar precisament les sortides, al principi era Catalunya Cristiana, els amics de Catalunya Cristiana, els va tindre de posar, perquè normalment ja recomanaven, llavors ja hi havia les unes primer van començar el privilegi, diguem-ho així, de fer la missa anticipada. El van concedir a 4 o 5 esglésies de Barcelona. Uh-huh. Només podies anar a la missa anticipada el dissabte a 4 o 5 esglésies, i al cap de res, 6-7 mesos, es va estendre a totes les esglésies de la ciutat i després als pobles. Uh-huh. I naturalment, doncs, hi havia la solució, doncs, en el cas aquest, d'anar el dissabte. Però les primeres excursions ja precisament deien, hi havia aquelles caravanes, llavors que no hi havia ni autopistes ni res, que recomanava al públic que assistent que anés el dia abans a missa, a la missa anticipada, perquè l'hora de retorn era aproximada i que no es podia garantir.
Uh-huh. Doncs històries passades, històries que tenen a veure amb un altre estil de vida, tot ha evolucionat, evidentment, però que tu ens portes aquí al Club Més Amics i que ens fas recordar, Joan, sempre ens fas recordar. Moltes gràcies per visitar-nos un cop més aquest matí i continuem endavant aquí al programa del Club.
Viatgem pel món amb Ruth Travel.
A Lisboa en tren de lujo yo viajaba al compás del chacachá, del chacachá del tren que gustó de viajar.
I amb aquest compàs tan mogudet ja canviarem la sintonia, que a lo millor estem una mica farts tots. Escolteu una cosa, però de lo que no estem farts i no ens faltarem mai i sempre ens encanta és la visita de Mònica Padrol, que un cop més està aquí amb nosaltres amb aquest estudi a aquesta hora del matí. Mònica, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Què tal?
No em diguis que no t'agrada la destinació d'avui.
A mi el Líban és per mi... És el Líban, ja.
Ja has caigut a la trampa, ja has dit un viatge, molt bé.
El Líban per mi és com un gran desconegut.
Em tu sona i per molt, molta gent.
Em sona molt, sí. Molt profund, molt interessant, amb una cultura molt rica.
Molt místic per una banda, em molt remet, fígol per una altra.
Em remet molt a l'escriptura, no sé sí? Per què Líban em sona molt a escritura, a salms, a aquests llocs, però concretament el que ens podem trobar, ara tu ens ho explicaràs, no ho tinc massa clar, llavors soc tot oïdes.
Molt bé. Pues, què us podeu trobar si participeu en aquest viatge que, atenció, és un pelegrinatge compartit amb el Club Més Amics però organitzat per la parròquia de Sant Oleguer per mossèn Joan Obac, delegat de litúrgia de l'Arquebisbat de Barcelona, sí. Que ell, rector de la parròquia de Sant Oleguer, acompanyarà naturalment el seu grup, a part de la Bàrbara Virgil, que de la nostra casa de Ruth Travel, que és professora d'hebreu al seminari, o sigui que li hem donat aquest itinerari del Líban un caire quasi de pelegrinatge. Jo podria explicar-te que més que pelegrinatge, que també ho és, sobretot de ruta bíblica. Uh-huh. Per què? Perquè el Líban és part de la Terra Santa. Estem acostumats a vegades a parlar de Terra Santa parlant solament d'Israel i Palestina. També Jordània té una petita part de la Terra Santa i sobretot el Líban, tot el territori, podem dir que és Terra Santa perquè naturalment va ser escenari de l'Antic Testament i, com tu dius, una terra molt mística, una terra, podem dir, cristiana, visitada per la majoria dels sant pares que sempre han volgut donar aquesta importància al Líban. I nosaltres què volem fer? Pues, bueno, repetir el missatge del sant pare Benet XVI, quan va visitar fa uns anys el Líban, amb aquest missatge de pau i de reconciliació a l'Orient Mitjà, perquè no tenim que oblidar que el Líban va passar molts anys de guerra, ara afortunadament, i això és una manera d'introduir la pregunta que ens fa molts viatgers, però és segur viatjar al Líban? Naturalment que sí, o sigui, fa molts anys que es va acabar la guerra, que el país està totalment reconciliat, pacificat, ara la guerra que tenen és econòmica, i això afortunadament a nosaltres, pues, com turistes o com viatgers o com pelegrins, no ens afecta, i el que hem preparat realment és un itinerari curtet, del 24 al 29 d'abril, 6 dies, primavera al Líban.
Venint dels 18 de Laos i Cambodja.
Home, que parlàvem dels 18 de Laos i Cambodja.
Pues, n'hi ha de haver-hi de tot.
Varietat, sobretot, perquè tots els amics del Club Més Amics puguin trobar el seu viatge ideal. Uh-huh. En aquest cas, 6 dies, volem amb Turkish Airlines via Estambul i arribem a Beirut. I l'avantatge que tenim és un viatge curtet, però molt còmode, perquè sempre estarem allotjats al mateix hotel de Beirut. Perquè, és clar, el país és petit,
És la base d'operacions.
És la base d'operacions.
I des d'ahí
anem... Cada dia anirem descobrint una part diferent. Naturalment, dedicarem un temps important a Beirut, la capital del Líban, sobretot al seu Museu Nacional, a part de la part més lúdica, no? Com és la Cornish, que és el seu passeig marítim. No tenim que oblidar que el Líban va ser conegut durant molts anys com el París de l'Orient, per la gran quantitat que tenien d'hotels de luxe, restaurants i casino. Era molt, molt freqüentat. Ara ja torna a ser freqüentat el Beirut, el Líban, per les grans jeques, no?, que anaven de vacances, però nosaltres volem visitar un Líban molt més espiritual i per això, naturalment, dedicarem una bona part del tercer dia de viatge, és diumenge, i anem a celebrar el diumenge, el dia sant, amb els cristians, amb els maronites, cristians maronites del Líban, a on el santuari de Harissa, mira quina fotografia, els nostres oients, entreu a la web de Rutravel.
És espectacular, perquè si sembla molt, recorda, evidentment, al Crist de San Paulo, no?
Exactament,
de Rio de Janeiro.
Exactament, però és la Mare de Déu.
És la Mare de Déu,
però igualment... presidint la ciutat de Beirut.
Exactament, des de... És que jo no l'he vist mai.
No
havia vist mai aquesta...
Clar,
no sabia
però que existia. És normal, perquè el Líban és un gran desconegut. I clar, per exemple, aquest santuari, el santuari Marià de Harissa, és un dels santuaris més visitats de tot Àsia, de tot, podem dir, aquest Pròxim Orient, perquè el Líban, entre Europa i Àsia, aquí estem.
Sí.
I realment, Notre Dame de Líban, Nostra Senyora del Líban, és un gran santuari, podrem celebrar ahir l'Eucaristia Dominical.
Dèiem que era una mica el París d'allà, i este, el Notre Dame també.
El Notre Dame d'allà, exactament, però a les altures, i també, naturalment, el monestir de Sant Maron. Entrarem en profunditat en comprendre tota la vida dels sants, dels màrtirs que van habitar aquestes terres des de temps immemorial. Hi ha unes històries realment riquíssimes des del punt de vista històric i també espiritual. I clar, no solament d'espiritualitat viu a l'home, per tant, també dediquem gran part del viatge a l'arqueologia. Líban és un país molt petit, però té alguns dels recintes arqueològics més importants de tota la Mediterrània Oriental, de tota la Mediterrània en general. Coneixerem Biblos i, naturalment, gaudirem de Baalbek, que és realment unes runes espectaculars.
Són de pel·lícula. Són com si les haguessin dissenyat, dissenyadors de producció, i diuen, ara farem aquí unes runes espectaculars. Doncs estan allà i no els ha fet ningú, sinó l'antiguetat, que han arribat fins als nostres
Exactament.
Dies.
Exactament. Visitarem aquestes runes de veritat espectaculars i, sobretot, també... Amb el mateix dia sempre intentem combinar el que és arqueologia també amb les visites més espirituals. Zalek, que és ja la capital de la província de la Becà, la tercera ciutat d'importància del Líban, trobem el santuari de Nostra Senyora de Zalek, on celebrarem l'Eucaristia. Li hem donat a aquest itinerari un aire molt marià.
Molt marià i molt marià, espiritual, és cert.
I què et sembla el títol del cinquè dia de viatge, dimarts 28 d'abril? Què et sembla el títol? Compartint amb els nostres oients.
Em sembla poesia, la Vall Santa dels Cedres del Líban.
És una vall, geogràficament, és santa, per saber per què teniu que participar en aquest viatge i ho comprendreu de seguida. I els Cedres del Líban, que no deixa de ser la descripció del que trobarem allà, l'arbre nacional del Líban, pues, naturalment té aquest sentit místic i espiritual, ja que durant tota la seva història ha tingut una gran importància per tots els pobles, des dels egipcis, als jueus i, naturalment, en la vida actual. No?
Té la seva simbologia.
Molt, molt, molt. El monestir de Sant Antoni de Cozalla, naturalment, també petits pobles d'ambient molt otomà, podreu gaudir de compres molt interessants amb els bazars, molt bé de preu i artesania, de veritat, no feta a Xina, fins al dia 6è, el dimecres 29 d'abril.
Si volen coses de Xina, que vagin a Xina, que també podeu, no?
També, bueno, de moment hem cancel·lat tres vegades a Xina, de moment, però bueno, això no vol
no
dir
està,
que...
No està el tema massa avui
per
a Xina.
Molt aviat podrem tornar i aprofito per dir que totes les destinacions que tenim en marxa
Correcte.
És perquè són jocs absolutament segurs, si no nosaltres seríem els primers en cancel·lar, com varen fer, ara parlant en sèrio, el viatge que teníem previst a Xina, ho varen cancel·lar, al Japó també ho varen cancel·lar, ara ja estem retomant per tornar a fer un viatge al Japó el mes de setembre, perquè, bueno, si es poden fer les Olimpiades, també podem anar nosaltres en total seguretat,
i
sobretot animar-vos a participar en aquest viatge al Líban, encara queden places, la sortida està totalment garantida, És un grup petit, estan ara amb 22 persones, o sigui que per al que no, el viatger de Club Més Amics que no li agradi viatjar en grups pues, molt grans, 22 persones,
és
la
ideal,
Bàrbara de Route Travel, mossèn Joan Obac acompanyant el grup, el nostre guia local. Què més voleu?
Mira,
què més voleu que viatjar tan ben acompanyats?
Sincerament, són viatges... Jo els estic descobrint amb els nostres oients, amb els nostres oients que tenen a bé participar i escoltar amb nosaltres, i són viatges realment atractius. Mònica, t'ho dic de tot cor.
Això intentem, perquè... intentem. És la nostra feina.
Perquè és, per mi és una barreja perfecta entre història, cultura, fe... perquè ahí pots posar la fe també,
tant,
si la tens.
I tant que sí.
I també, evidentment, descobriment i comoditat, perquè, com sempre, tot inclòs...
Mm, això és molt important.
Els guies que porteu, que a part de que acompanyen, poden il·lustrar totes les zones que
absolutament. Que la Bàrbara visiten. Acostuma també a donar xerrades i conferències durant el viatge.
És que has dit que és professora d'hebreu.
La Bàrbara
d'hebreu,
és professora d'hebreu. A la Universitat de Barcelona, a la Facultat de Teologia, és la professora d'hebreu dels nostres seminaristes.
Imagina't.
O sigui que els mossens del futur, si no parlen bé l'hebreu, la culpa és de la Bàrbara de Rutra.
Bueno, no ho sé. Doncs escolta, tot això, podem donar algun preu també, si
sí,
vols?
Sí, i tant que sí. Tenim el preu ja garantit de 20 persones, que són 1.755 euros, i podem arribar perfectament al preu de 25 persones, que són 1.695. I si arribem a 30, 1.655.
És que, clar, aquest és màgic. Quanta més persones... Sí que és cert que té un cert encant d'un viatge com aquest, fer-lo en petit comitè,
sí.
Sembla que això sempre arriba a un punt, però també l'incentiu del dinerín, si t'ahorres
pues
una miqueta.
Sí.
Però és realment impactant, perquè no va tanta la diferència entre 40 persones i 20 persones,
no,
perquè
estem
parlant de 200
clar,
euros.
Són els serveis que dividim pues, entre tots els viatgers, com és l'autocar privat que s'utilitza, el guia local, aquestes coses.
Evidentment.
Suplement individual, 200 euros, que també és important dir-ho, perquè tenim molts viatgers pues, que els agrada tindre la seva intimitat a l'habitació, i també pues, això fa que el viatge pues, sigui molt assequible.
Fantàstic. Doncs Route Travel, Mònica Padrol, que ens ho explica tot, Route Travel, la nostra agència de viatges, amb tots els avantatges per als amics del club. Recordeu, podeu trucar 9346-73244, allí directament Mònica i el seu equip us atenen, i també podeu enviar un correu electrònic a info@routetravel.es, recordeu la H, que és important, si no, no arribarà bé, i a la seva pàgina web, www.routetravel.es, i a la nostra, la del Club Més Amics, aquí a la casa que coneixeu sobradament. Doncs, Mònica...
Moltes gràcies, Rafa.
Jo sempre em quedo amb ganes d'apuntar-me algun, a veure si arriba el moment.
Algun dia això es farà realitat, clar.
Moltes
que
gràcies,
sí.
Mònica, passa bon dissabte un cop més.
Moltes gràcies.
Continuem, amics, i de seguida encetem la part final del programa. Ja enfilem la recta final del nostre programa, el programa vostre, el programa del club amb les portes obertes, i és moment de parlar de llibres. En aquest temps quaresmal, Josep Maria Lentà, de la llibreria Claret, amic dels amics del Club Més Amics, sempre ens recomana moltes coses interessants per viure bé aquest temps important dintre de la Iglesia, i ja el podem saludar en aquest matí de dissabte. Josep Maria, bon dia.
Bon dia a tothom.
Què ens portes avui?
Bé, avui, com has dit molt bé, en aquest temps quaresmal que anem fent aquest camí de 40 dies, necessitem alimentar-nos per anar fent el nostre camí, alimentar-nos de menjar i de beguda i de moltes altres coses. El llibre que tinc al davant precisament porta per títol Alimentació i vida espiritual. És del monjo de Montserrat, Bernabé Dalmau, i està publicat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat. I m'ha semblat que en aquest temps de Quaresma doncs era molt adequat. El tema de l'alimentació o de la no alimentació, quan parlem de dejuni i abstinència, de fet és un tema molt actual, amb esportistes, amb tots aquests productes bio que anem menjant o no, quan hem d'anar al gimnàs es parla molt, cuidar aquest cos per veure què és el que ha de menjar i no menjar és molt important en la nostra vida de cada dia, però també amb aquest aliment espiritual, no? Parlem de l'Eucaristia i parlem de molts altres aliments que hi pot haver, no?
Uh-huh.
El pare Bernabé Dalmau, amb la seva llarga experiència, en capítols breus, doncs ens va orientant per a veure quines són les dimensions d'aquesta alimentació i aquesta vida espiritual. Quina relació hi ha entre aquest aliment o no aliment, aquí el dejuni, per exemple, que s'ha
anomenat
la Quaresma, què vol dir exactament això de dejuni?
Uh-huh.
Perquè, esclar, el menjar és imprescindible, no ho vol dir. Però això vol dir que si deixem de menjar, que és el dejuni, vol dir que hi ha alguna cosa per sobre d'aquesta alimentació que necessitem d'alguna manera també, no?
I tant.
Tenir-nos de menjar vol dir aconseguir alguna altra cosa, no? Per tant, quina és aquesta dimensió? Jo crec que és un altre llibre que per aquesta Quaresma doncs no ens anirà malament. Alimentació i vida espiritual del pare Bernabé Dalmau.
Uh-huh. Molt interessant, Josep Maria. Ens acompanyes també proposant-nos aquestes lectures des de diferents àmbits i visions de tot el tema i de tot aquest temps quaresmal que poden enriquir molt als nostres oients. Recordem, com sempre, el vostre servei, el servei del Club Més Amics, amb avantatges especials, la llibreria Claret, la qual regenta el nostre amic Josep Maria Alentà, al carrer Roger de Llúria 5 de Barcelona, i tota la informació a clarem.cat. Moltes gràcies, Josep Maria.
Molt bé, a vosaltres.
Una abraçada.
Gràcies, gràcies.
Abans d'acomiadar-nos, això cantava Roberto Carlos. Solo quiero mirar los campos.
Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder.
Un millón de amigos volía Roberto Carlos y nosotros no només volem un millón, volem molts milions. Esteu tots convidats a participar d'aquest club, dels amics d'aquesta casa, de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, amics d'aquest estil nostre de fer ràdio, amb la tranquil·litat, amb la cultura, amb la reflexió. Ja sabeu que podeu trucar al 934-09-2770, repetim, 934-09-2770, preguntar per tots els avantatges del Club Més Amics i de seguida us informarem també tota la informació a la nostra pàgina web, a radioestel.com, amb una part que diu Club Més Amics. Doncs animeu-vos, esteu a la vostra mà a participar d'aquest univers del Club Més Amics i de Ràdio Estel.
Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro, quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar.
Un milió d'amics que els tenim, que sabem que els tenim, però volem que doneu aquest pas per participar amb nosaltres. Fins aquí el programa d'avui, a primera hora d'aquest dissabte, amb les nostres bones vibracions, amb tota la cultura, amb Mònica Padrol, que ens ha parlat dels viatges, amb Joan Pallarès, que s'ha acompanyat, i també amb Josep Maria Alentà, de la llibreria Claret, que sempre ens porta el toc de la cultura. L'hem fet possible aquest programa, a primera hora, mano a mano, el Manuel Belencoso, de les Vies de So, jo, José Matosas, i qui us ha parlat, l'espinete de Ràdio Estel, Rafa Sanahuja. Esperem que us hagi agradat començar el dia amb nosaltres. I continua la programació de Ràdio Estel. Mercadal ja està calentant a la banda per entrar a l'estudi amb el seu univers de vins, restaurants i submarinisme, una barreja que ell ens presenta cada dissabte. Ens retrobem d'aquí una setmana. Adéu-siau i moltes gràcies.